Ràdio Tiana, les notícies.
L'estiu arriba a Tiana amb la revetlla de Sant Joan. Sense platja també hi ha moltes opcions de celebrar aquesta nit. El bon ús dels petards fa preveure un descens dels ferits. Els Mossos d'Esquadra, però, demanen sentit comú en una nit de pirotècnia i alcohol. Les pastisseries del poble treballen dur per vendre un dels dolços que tenen més èxit al llarg de l'any, les coques de Sant Joan. Al forn Aixalà esperen fer-ne un miler. Enguany també se suma a la tradició un dels supermercats del poble. El dia després de la coronació de Felip VI, el principal imitador del seu pare, el rei Joan Carles I, l'humorista català Toni Albà visita Tiana, ha servit per presentar el seu nou llibre, Ser o no ser catalans. Aquesta setmana Tiana viu immersa en el món de l'esport, unes activitats adreçades a clubs i a persones interessades en tot tipus de pràctiques físiques. Amb la nit de Sant Joan arriba l'estiu, l'Àlex Ramis ens apropa a la revetlla des de Tiana.
Aquest 23 de juny arriba la nit més màgica de l'any, la revetlla de Sant Joan. Amb motiu d'aquesta celebració, algunes entitats del poble han decidit organitzar diferents activitats que pretenen donar un aire diferent a la vetllada. Al restaurant El Casino de Tiana han creat un menú especial per l'ocasió. A més, dintre del recinte disposaran d'un espai controlat perquè la gent pugui encendre els seus propis petards i focs artificials. Finalment, el DJ Obi-Wan amenitzarà la vetllada amb música disco entre 9:45 i les 4 de la matinada. El preu per gaudir d'aquesta experiència és de 50 euros. Per a aquells que busquin una versió low cost, el xiringuito del parc de l'antic camp de futbol també ofereix música i sopar. Comptaran amb un DJ i oferiran els mateixos àpats de sempre, però amb un tros de coca i una copa de cava. Una bona alternativa als xiringuitos de platja, però sense moure's de Tiana. Tot i així, sembla que el destí preferit del jovent continua estant fora del poble. Els Mossos d'Esquadra asseguren que molts joves decideixen passar aquesta nit al carrer i a la platja. Això sí, demanen cura per evitar accidents com el de fa uns anys a Castelldefels.
Els venedors de petards comencen a veure el final de la crisi i per aquest any esperen augmentar les vendes entre un 5 i un 10% respecte a l'any passat, segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el responsable del sector i propietari de petards, Josep Maria Vilardell. Tenint en compte les vendes de principis de mes, sembla que comencen a remuntar després de 6 anys de baixada. Les bombetes, les bengales, els trons i les fonts són els productes amb més sortida i cada cop es van imposant més els petards de llum als de soroll. Això explica en part perquè a Catalunya es produeix una venda familiar que engloba entre el 60 i el 70% del total. I per seguir millor els consells de prevenció de cara a Sant Joan i també els dies posteriors hem volgut portar l'estudi de Ràdio Tiana als Mossos d'Esquadra.
Doncs una setmana més. Aquest mes també toca rebre a l'estudi de l'informatiu els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica de Premià de Mar. Com sempre, les nostres companyes, l'Esther i la Sílvia, benvingudes.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Estem al mes de juny i toca parlar de revetlla de Sant Joan. Quins primers consells ens donaríeu per aquesta gran festa que arriba?
Bueno, sobretot són consells una mica de sentit comú, no? Que és el que ja sabem tots, també a la zona, als punts de venda de petards ja també ja aconsellen i ja tenen els cartells per fer la prevenció, però bueno, sobretot és el que, com dèiem, de sentit comú, no deixar els nens sols, evitar sempre tirar els petards a l'exterior, fora de casa, intentar que no hi hagi roba estesa a prop o zones boscoses, com a mínim estem parlant d'un mínim de 500 metres perquè per no provocar un incendi, no? I així, a grans trets, seria això.
Hi ha dos temes importants. El tema dels focs artificials, com ha dit la Sílvia, aquí s'utilitzen molt i moltes vegades hi ha molts nens que són menors d'edat que compren i l'important és fer un bon ús, que sempre hi hagi un adult que controli els menors. I després, per una altra banda, és la festa de la revetlla. És una festa que moltes vegades tothom celebra al carrer, a la via pública. Nosaltres al Maresme tenim platja i tots sabem que, més amb la situació que estem vivint, molta gent celebra aquesta festa a la platja. I, per tant, sempre que hi ha aquestes macrofestes és important ressaltar que hi ha més volum de gent al carrer, que a més es pot ajuntar amb el tema focs artificials, begudes alcohòliques, Per tant, precaució per evitar, com ara fa un parell d'anys, l'arrullament que va haver-hi a les vies del tren, no? Precisament doncs, per imprudències o per no prendre mesures de seguretat. Llavors, en aquests dies que són de festa, que a més aquí al Maresme coincideix amb moltes festes majors dels diferents municipis, molta precaució doncs, per gaudir de la festa, però sempre amb seguretat.
Exacte, aquí al Maresme doncs, és semblant al territori que comentaves abans, aquell Castelldefels, tenim la via del tren a prop de la platja, i suposo que des dels Mossos d'Esquadra noteu que el volum de gent sempre va a la platja?
Sí, ja, cada cop més, també perquè el temps acompanya, perquè la platja ningú et cobra cap entrada i, per tant, convida a ser un lloc pues, adient per assistir. Per tant, sobretot, els passos, respectar els passos per accedir a la platja i precaució.
Suposo que també hi haurà més controls d'alcoholèmia.
Bueno, també com Trànsit ja fa habitualment els caps de setmana, però també quan hi ha dies específics i on acostuma a sortir més gent de lo normal, doncs també s'intensifiquen aquests controls.
I també de substàncies, o sigui, es fan controls d'alcoholèmia de substàncies.
Suposo que cada vegada també hi ha més consum de substàncies, perquè aquests controls doncs, fins fa poc no eren tan... No n'hi havia tants.
Bueno, això, l'última vegada que van venir també amb els companys de trànsit, no és que hi hagi un repunt, sinó són controls que s'han de fer per evitar accidents, sobretot, que he parlat amb el mes passat, però no és que hi hagi un repunt, sinó que es continuaran fent i que, sobretot, nosaltres treballem amb la prevenció, que és el que estem fent avui, no? Si has begut, no agafis el cotxe pues, perquè pots produir pues, un mal més gran, no? L'objectiu és treballar la prevenció, saber que n'hi haurà controls perquè és una festa important on hi ha molta mobilitat, on hi ha molta gent al carrer, molt volum de persones i per tant s'han de fer aquests controls.
També aquests dies hi ha un dispositiu especial del Pas de l'Estret. Expliqueu-nos exactament això, què vol dir?
Bé, ja fa, penso, si no m'equivoco, un parell d'anys que es fa, a més amb molt d'èxit, perquè es tracta de fer, sobretot, consta de diferents tipus aquest dispositiu. El més fort o el que té més incidència ho controla Trànsit, que és qui fa control, sobretot, de la gent que viatja als seus països d'origen, del nord d'Àfrica, i que, per tant, fan viatges molt llargs, i es fan controls específics conjuntament amb Creu Roja a punts estratègics per evitar accidents de trànsit, no? Des de les oficines de relacions amb la comunitat el que fem són xerrades, sobretot els diferents oratoris, facilitar i donar informació i fer prevenció de com han de ser aquests viatges, que s'ha de tenir una mica de control amb el vehicle, l'estat del vehicle, prendre mesures de seguretat, sobretot retenció infantil o els cinturons de seguretat, la càrrega dels vehicles. La gent que viatja normalment porta una càrrega excessiva, això provoca que el vehicle no estigui en un bon estat en cas d'haver de reaccionar davant de pues, una frenada o perquè el temps no acompanyi. Per tant, sobretot expliquem com s'ha de posar aquesta càrrega, com s'ha de preparar aquests viatges. Viatges que aquest any pot ser que coincideixi amb el Ramadà perquè comença a finals de mes. Per tant, fa molta calor, van nens, va gent gran. Moltes vegades les àrees de servei hi ha molt volum de persones, vigilar amb les coses i quan arribes realment a l'Estret que s'ha de fer agafar el ferri, documentació, el passaport, tenir-ho, preveure que el viatge sigui el millor possible per reduir sobretot accidents de risc, no solament a les persones que viatgen, sinó que hi ha molta gent que es desplaça perquè comença l'estiu i per tant la seguretat de tots els que utilitzen la via.
I l'altre dispositiu d'aquesta època també que cal doncs, alertar seria per a la gent gran, eh? Hi ha un dispositiu de pensió segura.
Sí, cal recordar que aquest mes es cobra la pensió doble i bueno, com ja vam fer pel Nadal, que també es cobrava sí. L'altra part, doncs, recordar una mica els punts més forts de prevenció perquè no els hi passi res a la gent gran, que molts tenen la costum d'anar a treure els diners al banc, sobretot ràpid quan ho han cobrat, i clar, el volum de gent que hi ha a les oficines bancàries és molt, que intentin anar acompanyats d'algú o no treure molta quantitat de diners en una mateixa vegada, i bueno, recordar una miqueta, perquè ara aquest mes, com tu deies, tenim molts temes, però no cal oblidar-ho.
A veure, són consells que nosaltres sempre donem, sobretot a la gent gran, per les seves característiques de ser un col·lectiu més vulnerable, però que li pot passar a qualsevol, que cobri la pensió o que vagi a treure calés, que és on prendre mesures de seguretat en general. L'important, o sobretot des de Mossos d'Esquadra, nosaltres intentem implicar tots els sectors de la societat, és a dir... s'ha treballat molt facilitant consells a les entitats bancàries, perquè moltes vegades són ells qui poden detectar que un avi o una àvia poden estar en una situació de risc perquè han vist que hi ha alguna persona que no és un client habitual, que es comporta d'una manera que els hi crida l'atenció, que truquin al 112 davant de qualsevol situació que no troben dintre de la normalitat. També es vol implicar pues, als ICs o als CAPs, al centre d'atenció primària, perquè són llocs on els avis acudeixen normalment, sí, regularment, que tenen una relació pues, amb el metge seu habitual, i que també poden detectar qualsevol situació de risc on hi hagi una intenció pues, d'estafa o de poder extreure aquests calés que cobren, i que realment tampoc és que siguin pensions molt grans, però que, bueno, que amb ells els hi pot trencar una mica la seva situació. I com això pues, podríem incloure farmàcies, etc. I els consells, en el fons, són el que ha comentat la Sílvia, el que ja fem al Nadal, també. Evitar anar sols a treure calés, prendre mesures bàsiques, canviar les rutes que fan diàriament, no? Els hàbits que tenen d'anar a la mateixa hora, de la mateixa manera, sols... És una mica el de sempre, per intentar involucrar tota la gent, que moltes vegades són els que detecten i són els ulls nostres al carrer, que és el que demanem, sobretot, davant de qualsevol situació que no... em dona seguretat, no passa res per trucar al 112, ja vindrà una patrulla, comprovarà si realment hi ha una situació de risc o no. Però sobretot s'intensifica cap a la setmana que ve, no? Que és realment quan comencen a fer els cobraments, i a vies on estan situades les entitats bancàries, etc. També en presència de les patrulles de proximitat, etc.
És molt habitual que vagin carregats amb tots els diners sempre? És a dir, un cop ho han anat a treure del caixer?
Bueno, més que habitual, no sabem si és per costum o perquè aprofiten, sobretot potser l'època del Nadal, que han de comprar regals o donar als nets diners i tal, doncs acostumen, en el moment en què ho cobren, doncs treure-ho. Es pot fer, o sigui, ningú diu que no treguin els diners, però bueno, amb una mica de vista, i si poden anar acompanyats, molt millor.
A vegades és que la gent gran, sobretot, té uns hàbits que són difícils de canviar, no? L'ús de les targetes de crèdit, ells estan moltes vegades acostumats pues, a organitzar-se al mes fent dues extraccions de calés. Si ara fan un viatge perquè faran un viatge de l'Inserso, pues, igual aprofiten la paga doble per extreure més calés, i llavors moltes vegades la gent que es dedica a això el que fa és observar. Per això diem que és important canviar una mica els hàbits que fem sempre habitualment, que és el problema de la gent gran, que actua molt per hàbits i que són molt difícils de canviar, perquè nosaltres ja fa molt que fem aquestes xerrades i tot així sempre et trobes amb incidents de la mateixa manera, sempre amb el mateix modus operandi.
Perfecte, Sílvia, Esther, gràcies per haver-nos portat aquests consells a la ràdio. Nosaltres també intentarem difondre'ls, doncs, entre aquesta setmana i la que ve, que és quan es cobren les pagues dobles. Gràcies també pels consells de Sant Joan.
Gràcies a vosaltres.
Protecció Civil constata que d'uns anys ençà hi ha hagut un descens progressiu de persones ateses per accidents amb pirotècnia durant la nit de Sant Joan, unes 200 i escaig. L'any passat també van disminuir els focs de vegetació amb 750 serveis i les trucades al 112, 2.500 en total. Amb el convenciment que la pedagogia hi té molt a dir, el cos ha engegat per 5è any consecutiu una campanya de conscienciació adreçada a escolars i pares. S'imparteixen més d'un centenar de xerrades a escoles i altres centres de Catalunya per donar consells de cara a les revetlles. Durant les sessions també hi participa personal de Creu Roja i de Colles de Diables. No llançar el petard correctament és l'error més comú. A banda de la revetlla, els petards i el cava, una de les tradicions catalanes d'aquest 23 de juny és la coca de llardons. Àlex Ramis ha estat a alguns establiments del poble on aquests dies treballen fort per vendre força coques.
En aquestes dates hi ha un dolç que destaca per sobre tots els altres, la coca de Sant Joan. Les típiques de llardons i el brioix amb fruita són els més populars a Tiana, d'acord amb els negocis locals. Tot i així, també hi ha qui s'atreveix amb gustos més originals i li afegeix crema, xocolata o cabell d'àngel. Georgina Xalà, responsable del forn Xalà, assegura que elles venen un miler de coques cada any per aquestes dates i que molts clients repeteixen. Per això creu que és una tradició a la que encara li queda molta història dins del poble.
Tiana segueix sent un poble on les tradicions es mantenen, i més les costums aquestes d'una pastisseria concreta quan hi ha una celebració, sí. Hi ha clients fixes, clients de Tiana, clients de fora de Tiana, sí, hi ha gent fixa.
Són moltes les persones que aquest any han fet les seves reserves al forn Xalà per no quedar-se sense coca. Des del forn Can Pau també intenten organitzar els veïns que compren aquest dolç poc dies abans de la nit de Sant Joan perquè no es formin cues massa llargues. Al forn Xalà les coques costen un mínim de 10 euros i poden acabar superant els 20 depenent del que es demani. Al forn Can Pau el brioix amb fruites de mig quilo costa 9,5 euros i el d'un quilo 16,5 euros. Un preu que pot semblar car comparat amb els de supermercat, però que segons la Georgina Xalà es basa en que la qualitat del producte manufacturat està per sobre de l'industrial.
Sabem qui són, sabem que ho vendran més barat, nosaltres juguem, doncs, intentem almenys jugar amb la nostra qualitat. No crec que sigui el mateix una coca que està envasada de fa dies a una coca acabada de fer i feta a la pastisseria.
Els supermercats són conscients d'aquesta diferència i no intenten entrar en guerra amb els forns tradicionals. Ells ofereixen un producte més econòmic per a aquelles persones preocupades pel preu. Per aquest motiu, el preu de les seves coques es mou entre els 4,5 euros i els 9 euros. Eduard Salvatierra, encarregat del Condis de Tiana, assegura que han decidit incorporar les coques a la seva oferta alimentària perquè és un producte típic de consum puntual i perquè el 2013 va funcionar molt bé.
Tot just ara va fer un any que estem oberts i l'any passat va ser el primer i la resposta va ser molt bona. No esperàvem vendre tantes i la veritat que sí, que molt bé.
Sembla, doncs, que independentment de la qualitat o el preu, la coca de Sant Joan és un dolç amb un gran èxit a les botigues del poble.
I com cada any, la Flama del Canigó també arriba a Tiana. Sergi Quevedo.
Aquest proper 23 de juny, la Flama del Canigó també arribarà a Tiana. Òmnium Cultural prepara tota una sèrie d'actes per commemorar l'arribada d'aquest símbol dels Països Catalans. Marca la tradició que cada 22 de juny un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 està encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal, al Castellet de Perpinyà, i pugen fins al cim del Canigó, on encenen una nova foguera. Després de la lectura d'un manifest, a Trenc d'Alba, del 23 de juny, inicien el descens amb la Flama renovada. Juntament amb el grup d'excursionistes del Cercle Jove, moltes altres persones es reuneixen al cim per agafar la flama i iniciar aquest recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a la zona de l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per tots els pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Aquest any a Tiana hi arribarà en bicicleta des de Badalona, gràcies als altamarges. Un cop a la plaça de la Vila, Isidre Mestres llegirà un manifest i es deixaran les diverses torxes cremant mentre hi hagi una actuació de l'Escola Municipal de Música i Dansa. També hi participaran els Diables de Tiana i, possiblement, els Tabalers de la Vila. Un acte col·laboratiu i molt arrelat a la vida, com des de l'Òmnium Cultural reconeixia la mateixa Maria de Gadoraire.
Esperem que es surti bé i que vinguin. Encara que no arribi a haver-hi, a lo millor, si molta gent no hi haurà, potser coca per tothom, però, bueno, és una cosa més aviat simbòlica, no? El fer... doncs la revetlla una miqueta més d'hora. tots nosaltres, una germanor amb la, torxa. I que tothom pot venir a buscar doncs, la, flama. Poden portar doncs, fanalets, torxes, espelmes, sempre procurant que, que vinguin acompanyats de grans, perquè si venen petits es poden cremar.
Tot acabarà amb coca i cava. Des de l'organització s'anima la gent a que participi en aquest acte, que tindrà lloc a les 6 de la tarda.
Doncs sí, doncs sí. Mira, va començar fa molts anys, no sé si era l'any 97 que va pujar per primera vegada, que va ser quan estàvem a l'Ajuntament, que va pujar la flama i després va quedar aturada i torna a pujar, però ara ja puja per part d'Òmnium Cultural.
A més, cada any la flama del Canibogó és rebuda al Parlament de Catalunya en un acte institucional, així com per ajuntaments, consells comarcals i entitats culturals, socials i esportives de més de 350 municipis dels Països Catalans. D'aquesta manera, i gràcies al centenar de voluntaris, el foc que ve des de la muntanya il·lumina les revetlles populars que es fan al voltant del foc. Es calcula que a aquesta nit s'encenen unes 3.000 fogueres amb el foc que prové del cim del Canigó.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El Tastiana ha tancat una de les seves millors edicions. Aquest 2014, la mostra gastronòmica ha recaptat un 12% més que en l'anterior edició. En total, entre divendres, dissabte i diumenge, s'han venut gairebé 4.000 tiquets, 3.923, 2.412 de tast gastronòmic i 1.511 de vi. Això es tradueix en uns guanys de 31.000 euros. L'any 2013, en canvi, es va aconseguir gairebé 28.000 euros amb 3.500 tiquets. L'alcaldessa Esther Pujol ha valorat aquests resultats molt positivament. Ha recordat que aquesta és una activitat que entenen que serveix per promocionar la gastronomia del poble i, en cap cas, com un benefici econòmic per l'Ajuntament.
Nosaltres, des de l'Ajuntament, des de l'alcaldia, des de la regidoria de promoció econòmica i des del govern, nosaltres no ens ho plantegem com una activitat lucrativa, ni molt menys, sinó nosaltres ens ho plantegem com una activitat de promoció del poble i una visibilització i una promoció pels nostres cellers i pels nostres restaurants. Posar Tiana en el mapa de Catalunya respecte a l'ADO que tenim, respecte als nostres cellers, respecte als nostres restauradors, que tothom participi a més de la festa major petita.
A partir d'ara es podrà fer el retorn d'aquests beneficis als restaurants i cellers participants. De cada part del tiquet, dividits en 4 en el cas del menjar i en 3 en el cas del vi, els responsables de les parades en rebran una part, un euro més IVA. A més, després de tancar aquesta 6a edició, s'ha preparat una enquesta perquè ciutadans, comerciants, restauradors i cellers ho valorin. Es pot trobar al propi edifici de l'Ajuntament. En referència a les valoracions dels grups municipals de l'oposició, Esther Pujol ha volgut recordar-li al portaveu de Convergència i Unió, a Enric Nolis, que el president del Consell Comarcal va assistir a la inauguració del Tastiana. Miquel Àngel Martínez era al balcó de l'Ajuntament quan es va fer el pregó amb Carme Ruscalleda.
Nosaltres aquestes declaracions les hem trobat absolutament divertides i a més de total desconeixement per part de la representant, però com ja ens té habituat el senyor Nolis, que no té ni idea de la realitat del poble, ni tan sols de què és el que està passant al poble. Miquel Àngel s'ha convertit no solament en el president del Consell Comarcal, sinó amb un bon amic, m'ha donat molt bons consells, és un excel·lent alcalde, a Sant Vicenç de Montalt, i tenim una relació totalment cordial, i va venir. I també allà estava acompanyada del segon tinent alcalde de Sant Pol de Mar, perquè la Montserrat Garrido, l'alcaldessa de Sant Pol de Mar, va ser àvia justament en aquesta tarda, i per tant va delegar en el segon tinent alcalde.
Aquests 3 dies paltes també hi ha passat l'alcalde de Sant Adrià del Besòs i de l'Ella. Pujol ha afirmat que la difusió institucional és una feina constant del seu equip de govern. Després d'aquesta celebració, cellers, restaurants i ajuntament continuen en marxa. El proper mes de setembre tindrà lloc la festa de la Verema de l'Ella. Tiana té previst participar-hi i fer activitats al propi poble, com cinefòrums i visites a les diferents bodegues. Precisament el dia de la coronació del nou rei d'Espanya, Felip VI, un dels imitadors més coneguts del seu pare, el rei Joan Carles I, l'humorista i actor català Toni Albà, ha estat a Tiana. La Sala Albéniz ha presentat el seu nou llibre, Sergi Quevedo.
Aquest proper 23 de juny, la flama del Canigó també arribarà a Tiana. Òmnium Cultural prepara tota una sèrie d'actes per commemorar l'arribada d'aquest símbol dels Països Catalans. Marca la tradició que cada 22 de juny un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que des de 1965 està encès a la cuina del Museu de la Casa Pairal, al Castellet de Perpinyà, i pugen fins al cim del Canigó, on encenen una nova foguera. Després de la lectura d'un manifest, a Trenc d'Alba, del 23 de juny, inicien el descens amb la flama renovada, Juntament amb el grup d'excursionistes del Cercle Jove, moltes altres persones es reuneixen al cim per agafar la plama i iniciar aquest recorregut cap a diferents punts dels Països Catalans, fent relleus a peu, en bicicleta, en cotxe i fins i tot en llaüt a la zona de l'Ebre, per fer possible que la flama s'escampi per tots els plomes, pobles i ciutats i arribi a temps a encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Aquest any a Tiana hi arribarà en bicicleta des de Badalona, gràcies als altamarges, un cop a la plaça de la Vila. Isidre Mestres llegirà un manifest i es deixaran les diverses torxes cremant mentre hi hagi una actuació de l'Escola Municipal de Música i Dansa. També hi participaran els Diables de Tiana i, possiblement, els Tabalers de la Vila. Un acte col·laboratiu i molt arrelat a la vida, com des de l'Òmnium Cultural reconeixia la mateixa Maria de Gadoraire.
Esperem que es surti bé i que vinguin. Encara que no arribi a haver-hi, a lo millor, si bé, molta gent no hi haurà, potser coca per tothom, però, bueno, és una cosa més aviat simbòlica, no? El fer... doncs la revetlla una miqueta més d'hora, tots nosaltres, una germanor amb la torxa, i que tothom pot venir a buscar doncs la flama. Poden portar doncs fanalets, torxes, espelmes, sempre procurant que vinguin acompanyats de grans, perquè si venen petits es poden cremar.
Tot acabarà amb coca i cava. Des de l'organització s'anima la gent a que participi en aquest acte, que tindrà lloc a les 6 de la tarda.
Doncs sí. Mira, va començar fa molts anys, no sé si era l'any 97 que va pujar per primera vegada, que va ser quan estàvem en l'Ajuntament, que va pujar la flama i després va quedar aturada i torna a pujar, però ara ja puja per part d'Òmnium Cultural.
A més, cada any la flama del Canibogó és rebuda al Parlament de Catalunya en un acte institucional, així com per ajuntaments, consells comarcals i entitats culturals, socials i esportives de més de 350 municipis dels Països Catalans. D'aquesta manera, i gràcies al centenar de voluntaris, el foc que ve des de la muntanya il·lumina les revetlles populars que es fan al voltant del foc. Es calcula que a aquesta nit s'encenen unes 3.000 fogueres amb el foc que prové del cim del Canigó. Tenim amb nosaltres a Toni Albà. Toni, què tal? Bona tarda.
Aquí estem. Bona tarda.
Primer de tot, no és la primera vegada que vens a Tiana, perquè aquí vas preestrenar l'Ombra fa molts anys, me'n recordo.
Hosti, i tant, aquí he fet l'Ombra, he fet, crec que els Bufons del Regne, Brahms, la Comèdia dels Errors també, he vingut moltes vegades, sí. Ara ho estava comentant, que em sembla que quan tenia 15 o 16 anys vaig venir un dia de convivències, un cap de setmana de convivències, en una escola, en un seminari que hi havia hagut per aquí. I tinc la memòria molt fluixa ara, però sé que vaig venir aquí. I vaig estar fa molt poc aquí baix a la plaça fent el monòleg del seu No sé Catalans, en el que es basa el llibre.
Però avui vaig presentant un llibre, una altra faceta.
Exacte.
Sí. Ser o no ser catalans, fèiem abans broma quan dèiem, és un dia ideal, la Roja se'n va del Mundial, hi ha canvi de rei, és un bon moment per preguntar-se si ser o no ser catalans?
Sempre és un bon moment de preguntar-s'ho i sobretot de decidir-ho. Avui és un dia molt especial, com dius, perquè avui he abdicat en el meu fill. Ahir va perdre la Roja. El Barça ha tingut un any molt fluix i la Roja perd. Significa alguna cosa? Té relació una cosa amb l'altra? A saber. I aquí estem sobretot per preguntar-nos això, no? Ser o no ser catalans, aquesta és la qüestió, en el sentit de existir, continuar existint o deixar d'existir.
Com afronta una persona com tu, sí, catalanista, independentista, que no te n'has amagat mai?
No.
L'altre dia feia broma, parlava amb un, deia, és que potser Toni Albà i Xerana són les dues persones que sempre han portat l'independentisme endavant.
No, hi ha molta més gent, el Joel Joan, hi ha molta gent, hi ha molts artistes, la Montserrat Carulla. El que passa que potser, no sé per quina raó, però potser té morbo, això de que un que fa de rei, que fa de papa i que fa... potser la gent em té molta ràbia, no sé. No, però jo ho faig amb tota la il·lusió del món, m'ho passo molt bé fent-ho, i a més penso que ja toca. No, potser he perdut feines, és possible, però tant me fa. No. L'important és el procés que està fent el meu país, no? La meva gent, la gent amb qui em sento part de les seves vides, com a ciutadà, com tu t'hi deus sentir també i com aquests senyors s'hi deuen sentir, doncs, que formem part d'una comunitat en la qual doncs, estem units en un desig molt noble, que és el desig de llibertat, i això no vol dir anar contra ningú. Jo celebro molt que els espanyols tinguin un nou rei, jo no me'l sento meu, ja no em sentia l'altre, només el sentia meu en el sentit teatrero de la paraula. Però nosaltres no en tenim de rei, els catalans, nosaltres tenim democràcia.
Deia això perquè, clar, una persona com tu que acabi fent el paper de rei és com molt, és el món de l'actor, no?
És el rei més republicà del món, no? Avui ho deien del príncep, deien, mira, hòstia, del rei Felip VI, que és un rei molt republicà. Jo pensava, mira, com jo. Sí, és una miqueta incongruent, però escolta'm, la gent de teatre fem milers de papers, els interpretem i els defensem fins a la mort, diguem-ne, en el sentit artístic de la paraula, sense que això vulgui dir que som afins al paper o al pensament d'aquell personatge, no? Jo he fet de Hitler, per exemple, i res més lluny, i d'Aznar.
A més, tu que ets una persona, per exemple, activa, molt activa a Twitter, és possiblement la teva gran via d'expressió, el ser tan actiu a Twitter i a vegades dir el que penses t'ha portat els teus problemes.
Sí, però no me n'amago tampoc. Jo sempre ho he explicat. Aquest any, fa un any i mig, vaig fer allò de la Carmen Machi perquè ho sentia així i continuo sentint-ho així. Després em van dir, home, hauries d'especificar. Dic, sí, especifico tot el que tu vulguis, però aquesta senyora, el que és cert és que ha signat un manifest que està plegat de mentides, tergiversacions, manipulacions històriques, cosa que em porta... Vaig fer un escrit en el qual explicava que creia que no se l'havia llegit. I després em van confirmar que efectivament no se l'havia llegit, el manifest. Ella va signar, doncs, va fer una lectura en diagonal i van dir, hombre, Carmen, si firmares per una Espanya federal en respeto entre los pueblos i tal, clar, dit així és una cosa, una altra cosa és el que signes. I el que signes està plegat de mentides i de manipulacions, falsetats, tergiversacions i de meitats a mitges i de mentides a mitges, saps? I això no es fa, això no es fa. Quan és una persona pública no ho vaig saber. I després, ara fa poc, perdona que t'interrompeixi, però vaig dir el dia del... Quan va ser? L'11M. Vaig fer una afirmació perquè em vaig sentir fastiguejat de sentir una altra vegada ministres, recordo la senyora de Cospedal i el ministre Fernández Díaz, tornant a intentar relacionar ETA amb els atemptats de l'11M. I vaig dir... ja no vaig poder més. Vaig arribar... Tal com anava sentint amb cotxe, tal com vaig arribar a Plató, el moment que em vaig seure a maquillatge vaig dir, a veure, vaig dir una veritat com un temple, i vaig dir que l'estat espanyol havia provocat més morts al llarg de tota la seva història que tots els actes terroristes junts. És cert o no és cert? Doncs si ens ho mirem així, l'estat espanyol, no vaig dir ni els espanyols, a la qual cosa no em referiré mai perquè és mentida, ni Espanya en si. Espanya és un territori magnífic, fantàstic, genial, on es menja molt bé i on hi ha una quantitat de gent super, super, super agradable i simpàtica i democràtica, i n'hi ha d'altres que no. Però bé, jo vaig dir l'estat espanyol, és a dir, els àmbits de poder. I això després ho vaig especificar. I clar, com que no poden dir res, algú em va denunciar? No, per què? Perquè no poden. Perquè és una cosa que és demostrable.
Quan es parlava de la història d'Espanya, remunten anys i anys enrere, i d'allò era la corona d'Aragó, la corona de Castella, però no era Espanya.
Clar, no era Espanya. L'Espanya existeix des del dia 30 de novembre de l'any 1833. Punto. Com a estat espanyol. Punto. Abans no existeix Espanya. Existeix una regió, Hispània, que és la Hispània romana, com a definició regional de la península, d'un tros de península, en el qual doncs, hi ha, després, molt més tard, hi haurà els regnes de Portugal, el regne de Lleó, el regne de Castella, el regne de Granada, el regne de la Confederació Catalana-Aragonesa, i el regne de Navarra, el qual inclou Euskadi, tot Euskadi.
Què podem trobar en aquest llibre?
Jo penso que trobareu, sobretot, sentiments, des del punt de vista del que sento com a ciutadà, sobretot sentiments en el dret de parlar-ne. És a dir, per això al final de tot ja estic amb la boca tapada, perquè sempre ens diuen no podem parlar de sentiments quan parlem de política. Jo penso que totes les relacions humanes, totes les accions humanes, totes les activitats humanes van relacionades als sentiments sempre. Al cap i la fi, si avui allà darrere aquella barra estan treballant, és per sentiments. Per sentiments, al cap i la fi, perquè jo estic treballant perquè necessito guanyar-me la vida, perquè necessito tenir uns mitjans per poder tenir una vida en la qual es composa doncs, d'una família, en la qual he de pagar uns diners per pagar una casa, i al cap i la fi aquesta casa la vull com a nucli familiar, és la meva llar, i per tant ho faig perquè estimo la meva dona, els meus fills i no sé què, i perquè vull que estiguin protegits allà dins i els vull donar a menjar. Per tant, ho faig per sentiments. No ho faig perquè arribo a casa i sóc com un robot que em tanco, puny, desaparec i l'endemà torno a treballar perquè no sé per què. Saps? Les guerres es fan per sentiments. O sigui, això que està passant ara mateix dels sunnites i dels xiites, que és gravíssim, és terrible, al final de tot, si anem analitzant, hi ha sentiments, s'assassina gent per sentiments, perquè aquests són els enemics dels meus, i aquests poden matar els meus, i els meus me'ls estimo. I al cap i la fi, si anem a reduir-ho, es redueix això. I per tant, hem de parlar de tot, i també de sentiments. I de vegades es barregen moltes coses, i vol dir que si jo sento afinitat per algú o per un grup de gent, vol dir que n'he d'odiar un altre? No. Vol dir que jo sento afinitat per aquesta gent. Jo amb els altres els miro amb respecte, me'ls he de mirar amb respecte, i potser també me'ls estimo. I això és... són coses que a vegades sempre contraposem A a B, i no és necessari. Pots sumar A més B i tenir un resultat C que és genial.
Aquella frase, moltes vegades la violència genera la mateixa perquè era mia, no? Perquè l'estima...
Bueno, això és evidentment.
Però clar, arriba un punt de dir tots són sentiments en aquest aspecte també.
Exacte, però a mi em fot molta gràcia el senyor Chacón, per exemple, que surt, nos quieren hacer escoger entre el padre y la madre. Perdona? Qui t'està fent escollir entre el pare i la mare? Estem parlant que volem la independència per administrar-nos nosaltres, per fer un país millor, socialment més just, perquè creiem que pot ser, perquè el currículum de l'Estat espanyol ens ha demostrat que per molt que ens esforcem a que ens entenguin, no ens entenen, perquè per molt que ens esforcem a intentar col·laborar, sempre acabem, i les balances fiscals que ells presenten sempre demostren el contrari. Per tant, la senyora Chacón, no estem escollint entre el pare i la mare. És absurd, però nosaltres creiem en una frase que és qui perd els orígens perd l'identitat. Per tant, no volem renunciar ni al pare gallec, ni a la mare catalana, ni al pare andalús, ni a la mare extremenya, ni al pare, ni al segon pare de segones núpcies de Berga. No hem de renunciar a res, hem de sumar. Hem de fer el que ha fet tota la humanitat arreu on ha conviscut. És a dir, allí donde fueres, haz como vieres, i és anar sumant, i no passa res, i respectar-nos mútuament, perquè s'empenyen, perquè s'entesten en que els nostres nens al final de tot s'espanyolitzin i no parlin català. Perquè al cap i la fi el que volen és això, és aplicar el Real Decreto de Nueva Planta de 1716. El que està fent el senyor Huerta és això, al cap i la fi. Per què? Perquè l'oligarquia espanyola ens odia. Ens odia pel simple fet de ser catalans, ens odia perquè parlem una altra llengua, ens odia perquè... Per això insisteixen en que no som una nació.
Avui el rei ha tornat a dir-lo de la llengua, que és molt important les llengües de...
Sí, i per això l'ha utilitzada, per dir moltes gràcies. Bravo. Jo aplaudeixo el rei dels espanyols en aquest sentit, perquè ens donarà molta feina amb els còmics.
Pregunta directa, per què creus que ha pujat tant l'independentisme en els últims anys? Què ha fet que de cop hi hagi un clic... que parlant clar i malament, abans deies quatre estelades, ja en veus milers.
Perquè la gent ha perdut la por. Penso, primer de tot, la crisi ha fet obrir els ulls a molta gent, en primer lloc. En segon lloc, la gent s'ha adonat que amb l'oligarquia espanyola, és a dir, amb els àmbits de poder de l'Estat espanyol, no ens en sortirem mai. Perquè ens han enganyat una vegada rere l'altra, sempre. La crisi també ha tingut a veure amb això. Per què? Perquè ha fet que la gent se n'adoni que tot no era ni tan meravellós, ni l'Estat espanyol era tan xachipiruli, i quan hem vist les balances fiscals, que durant anys s'han demanat, sisplau, publiqueu-les, ensenyeu-nos les balances fiscals, com seran, com són, què donem i què deixem de rebre, la gent ho ha vist, això. I la gent ha perdut la por, senzillament. I la gent ha perdut la por no només els catalans, ha perdut la por i, estan, i està passant que de l'estat espanyol està passant el mateix. El procés més socialment allà es lliga diferent perquè no poden escapar d'ells. Allà ho tenen fotut, no poden escapar-se d'ells. Nosaltres sí. Nosaltres hem perdut la por. No, a mi ara m'hi hagués una parella de Guàrdia Civil aquí demanar-me alguna cosa, us diria no. Vostès no em demanaran res i no els hi penso donar res. Em podran pagar, em podran utilitzar, em podran, o sigui, fer servir les porres contra el meu cap. Però jo no he perdut, ja he perdut la por. No els hi tinc por. Ni, i per tant, quan perds el por, perds el respecte també. Perquè, en certa manera, allò que et feia, allò que t'imposaven, pel qual tu t'havies de tenir un respecte, ja no li tens. Dius, no, vostè que m'ha perdut el respecte a mi com a ciutadà, ja no li tinc a vostè. Per tant, deixi'm, saps?
Moltes gràcies, Tanelva.
A tu.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El poble està immers en el món de l'esport. Sergi Quevedo.
Valoració molt positiva de la Setmana d'Educasport que s'ha organitzat a l'Ajuntament de Tiana des de la seva regidoria d'esports. Les entitats, que han estat els oients i participants en la majoria de les xerrades que hi ha hagut aquesta setmana de la vila, des de la regidoria Núria Blasco, s'ha valorat molt positivament aquestes xerrades.
Molt bé, hem tingut tota aquesta setmana xerrades per la tarda, algun dijous vam tenir matí i tarda, i la veritat és que força contents amb l'acollida que ha tingut aquesta primera edició de les xerrades Setmana d'Educasport. Sí, a més, ahir just al sortir d'una de les xerrades un participant, un oient, perdó, em comentava, ostres, doncs és que l'any que ve ja li diré que vingui perquè això està molt bé, perquè hi ha coses que jo ja practico, que jo ja faig, però que ara m'ha reforçat, o sigui que les entitats en aquest sentit també estaven contentes.
I és que tot i ser el primer any, s'ha arribat on s'esperava, a les entitats que es mostren contentes amb aquests fets. Segons la mateixa Núria Blasco, és una continuació de tota la feina que estan fent amb els diferents clubs al llarg de la temporada.
En realitat estan adreçades a les entitats, nosaltres vam fer-les, o es van fer pensant amb les entitats, evidentment obertes a tothom, però aquí, que amb el motiu, amb el contingut de les xerrades era perquè els hi fes, perquè ajudés a les entitats en alguna manera, evidentment que era oberta a tothom i de fet ha vingut altres que no tenen res a veure amb cap de les entitats esportives que tenim a Tiana.
Durant tota la setmana, la Biblioteca de Can Baratau ha estat gairebé el punt neuràlgic de les xerrades i col·loquis de la Setmana de l'Educasport que s'han fet a tots els qui estaven interessats. Unes xerrades que van anar a càrrec de Pep Mesa aquest passat dijous, que és el segon entrenador del Barça B d'handbol i un gran coneixedor dels sistemes de treball dels esportistes del rendiment. Ell mateix ha fet un col·loqui que ha tingut molt bona acceptació entre les entitats i que versava sobre com fer millors els jugadors.
Totes les condicions que hi ha darrere del rendiment, com pot ser les característiques del jugador, les característiques del medi ambient o de l'entorn social i, en tercer lloc, l'entrenament, quin és el procés d'entrenament. I per l'altra banda, i aprofitant que és un tema que m'apassiona, explicar quina és la base de la metodologia de planificació que utilitzem en aquest cas el Barça B d'handbol, explicant doncs, quins són els passos que seguim a l'hora de confeccionar un equip i posant èmfasi al final en com dissenyem les setmanes. Es diferencia molt les setmanes en funció de què volem treballar i contra qui volem jugar.
Membres del futsal tianó del vòlei s'han apropat a aquestes xerrades que han vist molt interessants.
L'estiu arriba a Tiana amb la revetlla de Sant Joan. Sense platja també hi ha moltes opcions de celebrar aquesta nit. El bon ús dels petards fa preveure un descens dels ferits. Els Mossos d'Esquadra, però, demanen sentit comú en una nit de pirotècnia i alcohol. Les pastisseries del poble treballen dur per vendre un dels dolços que tenen més èxit al llarg de l'any, les coques de Sant Joan. Al forn Aixalà esperen fer-ne un miler. Enguany també se suma a la tradició un dels supermercats del poble. El dia després de la coronació de Felip VI, el principal imitador del seu pare, el rei Joan Carles I, l'humorista català Toni Albà visita Tiana, ha servit per presentar el seu nou llibre, Ser o no ser catalans. Aquesta setmana Tiana viu immersa en el món de l'esport, unes activitats adreçades a clubs i a persones interessades en tot tipus de pràctiques físiques.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.